Els migdies de COPE Menorca, començant amb un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febrer, Antoni Fullana i en el control, Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca, amb la finalitat d'informar de la vida de l'Església menorquina.
Aquests dies hem tingut força activitats de joves, trobada al Toro, el dia del seminari, amb l'administració del Ministeri d'Acòlit, el seminarista Jaume d'Enclà, també el resultat del concurs vocacional.
És bo posar els joves i les vocacions al centre de les nostres informacions, perquè ells són el centre i futur de l'Església. En aquest programa els volem animar a seguir el seu camí de seguiment de Jesús.
Començam el programa d'aquesta setmana i ho fem explicant-li les activitats més destacades que ha acollit aquests dies la nostra església menorquina.
En primer lloc, en Diego Dubon ens aporta els detalls de la jornada de formació dels equips de la Mare de Déu.
Els equips de la Mare de Déu de Menorca han gaudit d'una jornada de formació molt enriquidora a l'església de Santa Maria de Ferreries. La formació va estar dirigida per la missionera del Verbum Dei, Joana Maria Serra, i va tractar sobre el tema d'estudi d'aquest curs dels equips, que és servir a imitació de Maria. Els participants van redescobrir la figura de Maria com a mare implicada en l'obra missionera del Crist, que és capaç de dir sí a l'obra creadora que Déu té pensada per la humanitat. Maria, va destacar la ponent, ens mostra com el primer servei és proclamar que Déu ha vingut a satisfer de vida i sentit la nostra existència. Després de reflexionar en petits grups i d'un dinar compartit, van acabar la jornada amb una eucaristia.
A continuació, escoltam en la veu de Navera Moll com s'ha viscut la trobada diocesana de joves.
El passat cap de setmana, un bon grup d'adolescents es van trobar a Es Mercadal amb els seus catequistes i monitors. La trobada va començar amb un viacrucis a través del qual es va reflexionar sobre Ucraïna, la violència de gènere, el sentit de la vida, el compromís, la felicitat. Després, el grup va pujar a peu al Toro. Al santuari, els joves van escoltar diferents testimonis. Un matrimoni, una catequista, una religiosa, un professor i un jove monitor. Els hi van explicar la seva experiència de fe i com viuen la seva vocació cristiana. En acabat de sopar, es van donar els premis del concurs vocacional. En la modalitat de cartell vocacional, les guanyadores han estat Esperança Pons, Irene Capó i Laura Fadelic del Col·legi Sant Francesc de Sales, Calós, de Ciutadella, amb el cartell titulat «Somiar és la clau de tot». D'altra banda, a la modalitat de vídeo vocacional, els guanyadors han estat Biel Barber, Marc Morlà i Cargel Granda, del Col·legi Sant Francesc d'Assís de Ferreries, amb un vídeo titulat Somni. La trobada va concloure el diumenge amb una eucaristia molt viscuda.
Per acabar, els hi parlam de la institució del Ministeri d'Acòlit del seminarista Jaume d'Enclà. Ens informa ara en Sebastià Taltavull.
El 19 de març, el dia del seminari, va tenir lloc l'institució del Ministeri d'Acòlit del seminarista Jaume d'Enclà Quevedo. La cerimònia es va celebrar a la seva parròquia, la Mare de Déu del Roser del Castell, i va ser presidida per el bisbe electe Gerard Villalonga. A la seva homilia, va expressar que aquest ministeri és una consolidació de la vocació al sacerdoci com a crida de Déu, recordant l'elecció i la unció del rei David. No mira a l'exterior com a fan dels homes, sinó a l'interior del cor de la persona. Ara, amb aquest ministeri, Jaume d'Enclà queda instituït com a ministre extraordinari de la Comunió. D'aquí uns mesos rebrà el diaconat.
Aquesta setmana volem conèixer qui va ser Sant Dimas.
El 25 de març, l'Església recorda a Sant Dimas, el bon lladre, considerat el primer sant de la història de l'Església. Poc es coneix sobre la seva vida. La mateixa escriptura no abunda en detalls i només apareix el relat de Sant Lluc sobre la crucifixió. Sant Dimas va ser crucificat al costat de Jesucrist, a qui va reconèixer com a fill de Déu. Dimas va ser qui va implorar a Jesús: «Recorda't de mi quan arribis al teu regne». A la qual cosa el Senyor va contestar: «Avui estaràs amb mi al paradís».
A la secció musical ens acompanya Joan Àguila amb la seva cançó Bon, bon pare.
Més de mil històries de com pensen que tu ets, però també he sentit el suau xiu-xiueig del teu amor quan em dius molt tendrament que tu mai no em deixaràs. Ets un bon, bon pare, aquest ets tu, aquest ets tu, aquest ets tu. Sóc el teu estimat, aquest sóc jo, aquest sóc jo, aquest sóc jo. N'he vist molts que van cercant les respostes per a tot arreu, però jo sé que busquem respostes que sols tu ens pots donar, perquè tu saps el que ens cal molt abans que t'ho demanem. Ets un bon, bon pare, aquest ets tu, aquest ets tu, aquest ets tu. Sóc el teu estimat, aquest sóc jo, aquest sóc jo, aquest sóc jo. Ets perfecte de totes maneres, ets perfecte de totes maneres, ets perfecte de totes maneres per nosaltres. Ets perfecte de totes maneres, ets perfecte de totes maneres, ets perfecte de totes maneres.
Seguimos en el tiempo de Cuaresma y esta semana tenemos el gusto de entrevistar a Pablo Murillo Álvarez, ex diputado de Formación y Juventud de la Hermandad de la Amargura de Sevilla. Hace unos días estuvo en Menorca dirigiendo una jornada de formación para los cofrades. Buenos días, Pablo, y bienvenido.
Hola, muy buenos días, Sonia. ¿Qué tal?
Para empezar, te queríamos preguntar qué quisiste transmitir a los cofrades de Menorca en esta jornada de formación.
Bueno, pues cuando me plantearon la charla, yo notaba como que la intención era darle un impulso a la Semana Santa allí en Menorca, ¿no? Sobre todo en la cuestión de lo relacionado con las cofradías, y me planteé plasmar un poco mi visión sobre la Semana Santa, sobre cómo la vivimos aquí en Sevilla, en Andalucía. Pues a raíz un poco de esa base, dar algunas claves para mejorar, digamos, potenciar ese tipo de carisma dentro de la Iglesia, ¿no? Comentar algunos aspectos como luces, como sombras, como que debe de basarse pues la vida de una hermandad.
Y en ese sentido, ¿por qué es importante el acompañamiento espiritual y la formación de los cofrades? Porque podemos hablar, ¿no?, también de una vocación cofrade, ¿no? Es un compromiso también.
Claro, efectivamente. De hecho, el subtítulo de la charla pues indicaba un poco esa vocación de ser cofrade, que yo estoy convencido de que existe, porque al final pues es una especie de llamada, ¿no?, que nos atrae, en la que nosotros pues respondemos, en la que también tenemos una misión, en la que celebramos nuestra fe. Y el acompañamiento, pues yo diría que no es que sea importante para los cofrades y para las hermandades, es importante para cualquier cristiano, ¿no? Al final es el instrumento que nos va guiando en nuestro camino hacia Dios. Sí es cierto que, bueno, en el caso de este tipo de movimientos relacionados con la piedad popular, pues existen ciertos riesgos. Los hay en todos los campos de la Iglesia, ¿no? Pero en este pues existen ciertos riesgos de a lo mejor caer sin querer en cuestiones pues fanáticas o en celebrar un folclore vacío. Y bueno, pues por eso pienso que es importante este acompañamiento, para tener muy claro cuál es nuestro fin, que es el de llegar a Dios.
Así es. Y Pablo, ¿qué aportan las hermandades y las cofradías a la Semana Santa? Porque sin duda tienen una gran capacidad evangelizadora. Podemos hablar prácticamente de una catequesis, ¿no?, al aire libre.
Sí, totalmente. A lo largo de la historia, pues las hermandades han cumplido a rajatabla con esta función de representación en épocas en las que también pues la gente era un poco más analfabeta que hoy día. Y como bien dice, pues la evangelización es una de las cuestiones más potentes en las hermandades. Pero también yo creo que pueden aportar una dimensión muy grande pues a nivel espiritual, a nivel cultural, ¿no? En todas las hermandades pues se le da mucha solemnidad a las celebraciones, la preparación de la liturgia, la riqueza de símbolos, de tradiciones. Yo creo que todas estas cosas transmiten muchísimo más hoy día en los que vivimos pues de forma muy superficial. Entonces creo que ahondar en todo esto es algo muy positivo para acercar la vivencia de la pasión a las demás personas.
Y más allá de la Semana Santa, ¿cuál es la misión de las cofradías y las hermandades a lo largo del año?
Bueno, pues podríamos decir que la hermandad se vive la Semana Santa todo el año, ¿no? Y eso no me refiero... No me refiero simplemente a rememorar la pasión de Cristo durante los 365 días, sino al final, pues yo creo que la misión de la hermandad es hacer lo mismo que hacemos en Semana Santa, pero todo el año. Es decir, celebrar nuestra fe a lo largo pues de los meses, pues con la celebración de culto, de actos de piedad, a vivir la fe a través de las obras, pues con un montón de movimientos y de acciones caritativas que se hacen, solidarias. Y también pues a profundizar en nuestra fe mediante la formación, ¿no? Precisamente el culto, la formación y la caridad son los tres pilares fundamentales que deben sostener a la hermandad.
¿Y qué tal le pareció este encuentro? ¿Qué tal vivió este encuentro con los cofrades de Menorca? ¿Era la primera vez que estaba aquí en nuestra isla?
Sí, la verdad es que lo viví muy bien. Les emplacé a que me invitasen a una segunda parte de la charla en verano, porque me coincidió con el temporal, pero la verdad es que fue una experiencia muy positiva. Estuve precisamente con mi hermano y mi madre y pasamos unos días inolvidables, nos trataron fantásticamente bien, conocimos la isla, tanto la cantidad pues de cosas culturales que tienen como también de naturaleza. Y bueno, yo puedo decir que me he vuelto con muchas ganas de volver, de verdad.
Qué bien. Y bueno, y ya para ir acabando, si quiere dirigir desde aquí un mensaje a los cofrades y a los espectadores en general de cara a la Semana Santa.
Bueno, pues como dije en la charla y también en la entrevista que me hicieron para la hoja dominical, creo que los cofrades debemos tener siempre muy en mente que, como movimiento eclesial que somos, la hermandad no es un fin en sí misma, ¿no? Que todo lo que hagamos, todo lo que preparemos durante el año, no sea, digamos, para gloria de la cofradía, sino al final para acercarnos y acercar a los demás un poquito más a Dios. Que la hermandad pues sea una comunidad fuerte que sea capaz pues de resistir un poco a las modas, como también decíamos en las charlas citando a Benedicto XVI, y que en el centro de esa comunidad pues esté siempre Jesús.
Así es, pues nos quedamos con esta reflexión final. Muchas gracias, Pablo, por compartir este rato con todos nosotros, y también desde aquí te deseamos una feliz Semana Santa.
Muchísimas gracias igualmente.
Seguim ara escoltant a Cajuna. Ens canten Siempre Imaginé.
La felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Miembro de un pueblo, tengo familia. Ciudadano del cielo y de estirpe elegida de nación, piedra de iglesia que habita en Jerusalén, oveja del divino redil, a quien el pastor señala y susurra: estos son mi madre y mis hermanos, soy de tu familia.
I ara anem a explicar el dit la nostra agenda per als propers dies. Primer de tot, per avui, Via Crucis itinerant.
Aquest Via Crucis es farà avui cap vespre a partir de les 20:30 hores a Ciutadella. Començarà a la parròquia de Sant Esteve, tot seguit passarà per la parròquia de Sant Francesc i finalment pel centre catequístic de Sant Miquel.
Trobada de professors de religió i catequistes.
Aquesta trobada tindrà lloc demà dissabte entre les 10:30 i la 1:30 al Seminari Diocesà de Ciutadella. El tema serà despertar l'interès per la formació de valors humans i cristians.
Pregó de Setmana Santa de Mo.
Serà el proper dimecres 29 de març a les 20:30 hores a la parròquia del Carme, a Mo, a càrrec del periodista Josep Pons Fraga. Tot seguit, breu actuació musical.
Pregària de Curama.
Divendres 31 de març a les 17 hores a l'Església del Carme, a Maó. És una pregària per als mestres i professors de religió.
Acte motiu del 75 aniversari de la Confraria de la Bona Mort.
Divendres 31 de març a les 19:30 hores, Eucaristia i benedicció del banderí del 75 aniversari al Santuari de Maria Auxiliadora a Ciutadella.
Tercera jornada de teologia.
Serà el proper divendres 31 de març a les 20:15 hores al Seminari Diocesà a Ciutadella. Conferència a càrrec del professor germà marista Lluís Agustí Parrot.
Horaris de les celebracions penitencials i del diumenge de Rams.
Trobaran tots els horaris de les celebracions penitencials i de les misses i via crucis del diumenge de Rams al full dominical i a la pàgina web del Bisbat, com també a les parròquies i al diari Menorca.
A les acabades del programa d'avui dediquem la secció final a escoltar i meditar l'Evangeli del proper diumenge, 5 de Curama.
En aquell temps, les dues germanes enviaren a dir a Jesús:
Senyor, aquell que estimau està malalt.
Jesús, en sentir això, digué:
aquesta malaltia no és mortal, és per donar glòria a Déu, el fill de Déu en serà glorificat.
Jesús estimava Marta i la seva germana, i a Llàtzer. Després de rebre la notícia de la malaltia, es quedà encara 2 dies en el lloc on era. Quan Jesús arribà, Marta digué a Jesús:
Senyor, si haguéssiu estat aquí, el meu germà no s'hauria mort, però, fins i tot ara, jo sé que Déu vos concedirà tot el que li demaneu.
Jesús li diu:
el teu germà ressuscitarà.
Marta li respon:
ja sé que ressuscitarà, quan tothom ressusciti el darrer dia.
Li diu Jesús:
jo som la resurrecció i la vida, els qui creuen en mi encara que morin viuran, i tots els qui viuen i creuen en mi no moriran mai més. Creus això?
Ella li diu:
sí, senyor, jo crec que vos sou el Messies, el fill de Déu que havia de venir al món.
Jesús es commogué profundament i es contorbà. Llavors demanà:
on l'heu posat?
Li diuen:
veniu a veure-ho, senyor.
A Jesús se li negaren els ulls. Els jueus deien:
mirau com l'estimava.
Altres deien:
aquest home que obria els ulls al cec no hauria pogut fer que Llàtzer no morís?
Jesús, commogut altra vegada, arribà on era el sepulcre. Era una cova tancada amb una llosa. I Jesús digué:
llevau la llosa.
Marta, la germana del difunt, diu a Jesús:
senyor, ja es descompon. Fa 4 dies que és mort.
Li respon Jesús:
no t'he dit que si creus veuràs la glòria de Déu?
Llavors van llevar la llosa. Després Jesús alçà els ulls al cel i digué:
pare, vos dono gràcies perquè m'heu escoltat. Ja sé que sempre m'escoltau, però dic això perquè ho sàpia la gent que m'envolta i creguin que sou vos qui m'heu enviat.
Havent dit això, cridà fort:
Llàtzer, vine fora.
I el mort sortí. Tenia els peus i les mans lligades en les venes de mortallà i la cara lligada amb un mocador. Jesús els diu:
desfermeu-lo i deixeu-lo caminar.
Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i van veure el que va fer Jesús, cregueren en ell.
Quan atracam els dies sants de la passió, mort i resurrecció del Senyor, sentim avui a l'Evangeli de Joan aquesta proclama sobre la vida que ell ens dona. Ell és, efectivament, la vida, la nostra vida, tal com diu a Marta. Però de quina vida es tracta? És la que només Déu ens pot donar, aquella que ja vol que visquem ara i aquí. Quan ens sembla que estem mig morts per culpa del pecat, per les nostres mancances i febleses, pel mal que ens ruega, el Senyor ressuscitat ens convida a viure l'amistat amb ell, com Llàtzer, i a estar pendents de la seva paraula fecunda, creient en la seva força salvadora, per a no morir mai més. Un tast del que celebrarem per Pasqua: vèncer amb Jesucrist allò que hi ha de mort en nosaltres per a compartir la vida que és Déu.
En la força que ens dona la vida de Jesús, que acabam d'escoltar en aquest evangeli,
els hi deim adéu i ho fem en l'alegria d'haver pogut contar-los la vida de la nostra església menorquina.
El fet de tenir-los en la nostra audiència ja ens anima a estar ben atents per fer créixer el seu interès.
Per això ens acomiadam, amb la confiança de poder tornar a estar aquí el proper divendres. Adeu!